Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Benvinguts, ja estem a dimarts i en qüestió d'hores sabrem si 10 anys després el Barça fica el cap a la final de la Lliga de Campions. El desplaçament de 4.000 seguidors del Barça a Milà fa pensar en clau optimista. Clar, també amb els arguments futbolístics. Més encara, amb el bon auguri de que aquest 6 de maig és el 16è aniversari del famós Iniestazo a Stamford Bridge, un partit que també li va valer al Barça disputar una final de la Lliga de Campions. Això també és veritat. Després la història l'hauran d'escriure els futbolistes, els Nerots Urros i els Blaugranes. I Flick i Inzaghi l'aniran modelant amb els canvis, les decisions tàctiques i allò que en aquests temps moderns s'anomena pla de partit. El cas és que el planeta futbol torna a posar la mirada en un jove Lamine Yamal que encara pot eixamplar més la base de les comparances amb Leo Messi en un partit que ha aixecat tota l'expectació possible. Fins al punt que a la prèvia del Paris Saint-Germain-Arsenal també s'ha parlat del partit d'aquesta nit al Giuseppe Meazza. Abans del futbol i com a taloners, l'equip de bàsquet a la pista del Mònaco, buscant també el seu petit marge per a la història. Només una vegada a la vida un equip ha superat en uns quarts de final d'Eurolliga un 2-0 en contra amb factor pista advers. Avui el Barça pot ser el segon en aconseguir-ho. En tindrà prou en fer el que va ser capaç de fer a la fase regular, amb un triomf molt còmode per 15 punts davant l'equip d'Espanyolis. Tindria molt de mèrit veure el Barça a Abu Dhabi, tenint en compte la trajectòria de la temporada, molt marcada per les lesions, que va arribar a posar en més d'una ocasió a Joan Peñarroya als peus de la guillotina. Igual, amb més pressupost, a la secció, la història hagués estat un altre. És un dia molt blaugrana aquest dimarts, però també és un dia on a Girona respiren una mica més tranquils després de la victòria nit contra el Mallorca. Estuani, ara i sempre Estuani. El meu equip mai no sobraria una fitxa per un Estuani de la vida. Un dia li hauran de donar el nom de Cristian Estuani a alguna cosa vinculada al Girona Futbol Club. Al cap i a la fi, qui té gol ho continua tenint, encara que els anys li caiguin a sobre, però el de nit davant del Mallorca li val respirar i molt tranquil a Mitchell i a tota l'entitat de Montilivi. A l'Espanyol no hi haurà entrenament fins demà, on un home pren avui protagonisme, Roberto Fernández. Diferents mitjans de comunicació es fan ressò d'una estadística que diu que per anotar els 6 gols que porta només ha necessitat 8 xuts a porteria. S'imposa que l'Espanyol i el Braga arribin a un acord i s'imposa que els despatxos, el president o la direcció o la propietat faci cas del que va dir Manolo González a la prèvia del partit contra el Betis. Més enllà dels camps de futbol i la pista del bàsquet de Mònaco, és notícia, i també pararem per allà, la primera clàssica ciclista que tindrà Andorra com a escenari. En un dia, dimarts 6 de maig, on, com sempre, al nostre compte de x@esportscope us farem les preguntes del dia. La blaugrana, molt clara. L'equip de Hansi Flick passa o no passa a la final de la Champions? Atenció a aquest resultat. Sí, 52,9%. No passa, 47,1%. En clau blanc i blava, us preguntem si s'ha de fer un esforç per acabar tenint Roberto Fernández en propietat. Aquí aclaparadora la diferència. Sí, 92,5%. L'afició està amb Roberto. No, 7,5%. I en clau Girona Futbol Club, la pregunta d'avui també era molt òbvia. Després de la victòria d'ahir contra el Mallorca, us veieu salvats? Doncs atenció també a aquests guarismes. Es veuen salvats el 47,8% de copenautes. Encara no, al 52,2. Amb el treball a tota la cuina del programa de tota la redacció d'Esports Cope, condueix tècnicament Marc Pairés. D'aquí fins a les 4, Cope Catalunya i Andorra, Esports Cope. Te quedarás loco con el nuevo Mitsubishi Outlander FE, un híbrido enchufable con equipo de audio premium Yamaha que te invita a vivir la emoción con total confianza y garantía de 8 años. Con tecnología híbrida enchufable, la más probada y fiable del mundo. Y gracias al Super All Wheel Control del nuevo Mitsubishi Outlander FE, conquistarás cualquier desafío. Nuevo Mitsubishi Outlander FE, lo mejor de dos mundos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.600 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Més, que tenim moltes coses per endavant i hem de pentinar com cal tota la prèvia d'aquest Inter de Milà Futbol Club Barcelona. 9 de la nit, Giuseppe Meazza, àrbitre Marciniak, en lloc una plaça per la final de Munic de la Lliga de Campions. Amb el so de Sergio López, la comunicació amb els nostres enviats especials a Milà. Comencem pel que cobreix l'actualitat del Barça. Joan Ballori, què tal? Molt bona tarda.
Hola, Gil, què tal? Bona tarda des de Milà.
Bueno, com t'has llevat avui?
Doncs m'he llegat amb ganes de viure una jornada històrica, perquè de fet aquest, el 6 de maig, avui estem a dia 6 de maig, és una data que té un significat molt positiu pel sí. Barça, perquè un 6 de maig, segurament no ho hauràs llegit o algú t'ho haurà recordat a les últimes hores.
No facis spoiler, no facis spoiler.
No facis spoiler.
16 anys de l'Iniestazo, 16 anys, sí senyor. Sí,
16 anys de l'Iniestazo a Stamford Bridge, però és que fa 10 anys també d'aquell dribbling de Messi a Boateng, en aquell Barça-Milan, que també van ser unes semifinals de Champions, i aquella vegada el Barça va acabar també classificant-se per la final i guanyant la final del 2015 a l'Estadi Olímpic de Berlín. Per tant, és una data que porta bones vibracions i el Barça que buscarà avui a l'estadi, al mític estadi de San Siro, la novena final de Copa d'Europa de la seva història, 10 temporades després, ni més ni menys.
Tocava passar-se pel dinar de directives. Jo tenia més expectativa que algun membre del Futbol Club Barcelona prengués la paraula, però ha estat un visto y no visto, eh?
Sí, deixem situar els futbolistes que estan descansant al seu hotel de concentració. Normalment, quan viatjaven a Milà, s'allotjaven a prop de l'estadi. Aquesta vegada han optat per estar en un hotel més cèntric. I sí, tenim en marxa el dinar de directives a un restaurant de menjar italià, a les famoses Galeria Vittorio Emanuele, a tocar de la plaça del Duomo. Estava fixada per la una del migdia, ha arribat la porta, com és habitual, alguns minuts tard, amb tota la cúpula directiva. I pràcticament no s'ha parat, no ha entrat per l'entrada principal, ha entrat per una entrada posterior. Aquell carrer estava en obres, quedava un passadís molt estret, et pots imaginar l'aglomeració de mitjans de comunicació i la porta passant per allà, envoltat de micros i de càmeres, ha deixat una petita reflexió sobre com està a poques hores d'un partit tan important.
Hola a tots. Confiando en los jugadores. Sí. Confiant en els jugadors nostres.
Hay favoritos.
Se gana hoy a la final, presidente.
Doncs confiança en els futbolistes. És l'única frase que ha deixat Joan Laporta. Per part de l'Inter, la presència del seu president Beppe Marotta, al Relacions Institucionals, el mític futbolista Javier Zanetti, i res, al costat del restaurant, a la Piazza del Duomo, hi ha molt ambient durant aquest matí, ha començat a arribar l'afició del Barça, estava ple de gent del Barça, amb banderes, amb bufandes, també molts seguidors de l'Inter, aquest matí a la plaça del Duomo, i recordo que hi haurà 4.000 seguidors del Barça aquesta nit a l'estadi de San Siro, que és el desplaçament més massiu d'aquesta temporada, tret, evidentment, de la final de la Copa del Rei. Va anar molta gent a Dortmund, va anar molta gent a Lisboa, però avui encara seran més aquí a Milà.
Sí, senyor, i que deixa veure molt clarament aquesta il·lusió continguda de que el Barça faci alguna cosa molt i molt gran aquesta temporada. Ballori, com que és molt prudent, no ho dirà. Jo acabo d'obrir una petita finestreta d'internet. El cobert estàndard a la Galeria Vittorio Emanuele II, 134 euros per barba. O sigui que malament sí. No...
Jo crec que on estan dinant ells...
més de 134!
Sí, puja més, perquè em sembla que és restaurant d'estrella Michelin, per tant crec que pujarà una mica més fins i tot.
Però vaja, si tu i jo algun dia d'aquests anem al Vittorio Emanuele II, doncs la targeta de crèdit...
Pagues tu.
Ben preparada perquè són preu estàndard, 134 euros per barba segons Google. L'equip de Flick, esperant esdeveniments, ahir roda de premsa oficial... amb un tarannà, podríem dir, cruifista, a la roda de premsa prèvia.
Doncs sí, la cita és molt transcendent, perquè el Barça està a 90 minuts, o 120 si hi ha pròrroga i penals, de classificar-se per una final de la Champions. Cita transcendent, però els dos encarregats d'oferir ahir rodes de premsa, Dani Olmo primer i Hansi Flick després, li van treure una mica de ferro aquesta cita tan important pel club. Per exemple, Dani Olmo, el titular de la seva roda de premsa, està claríssim. Li pregunten com estaven a nivell de sensacions i ell va dir que l'equip és un equip jove, molt agosarat, s'està prenent això com una festa.
Te podría soltar un titular ahora, pero... bueno, como una fiesta, casi, casi, ¿sabes? O sea, al final, al tener jugadores tan jóvenes, quitan un poquito de presión, digamos, al asunto, no le dan tanta importancia como debería, pero bueno, ya estamos ahí un poquito los más veteranos para moverlos y encaminarlos un poquito, pero igualmente tenemos un grupo muy muy sano de buenas personas, sobre todo aparte de grandes futbolistas, y al final yo creo que el objetivo es común, que es ganar, y eso está más que claro, así que todos hacemos lo mismo por ello.
Doncs això, Dani Olmo, i en una línia molt similar després el míster Hansi Flick, que quan li preguntaven per la pressió, si els futbolistes joves que té el Barça poden sentir la pressió en un partit tan important, ell va dir que ell no pensava pressionar els futbolistes i va deixar aquesta frase tan cruifista, que avui és dia de sortir i disfrutar.
Ellos tienen que disfrutar del partido.
It's great play on this level.
Tienen que disfrutar de jugar un partido en este nivel, una semifinal contra el Inter. Quiero que jueguen sin tener la presión encima. Tenemos que disfrutarlo.
S'ha de disfrutar, evidentment que sí. Després, doncs, la pilota dictarà sentència. Ha arribat aquest moment, Joan, que no volies, però que és el que toca, que és la Loto Flick.
Sí, no està molt complicat, ja només un dubte, perquè el Barça...
Però quin dubte!
Sí. En fi, l'equip va viatjar aquí amb dos dubtes. Un d'ells, ja el va solventar i Hansi Flick a la roda de premsa, era qui jugaria de nou, si Lewandowski podria iniciar de titular o si ho faria Ferran. Flick ja va dir que Lewandowski estava aquí, però que estava per ajudar des de la banqueta, per tant, Ferran com a nou. I després el tema està en el lateral esquerre. Flick va dir ahir que havien de canviar coses en la forma de defensar, que l'Inter els havia generat molts problemes en el partit d'anada, en els corners, també en la banda dreta d'atac de l'Inter de Milà, i que havien de corregir això. No sé si es referia a un aspecte col·lectiu tàctic i apostarà per una defensa similar a la del partit d'anada o si canviarà homes. Les dues possibilitats són o manté a Gerard Martín o ubica a Íñigo Martínez al lateral esquerre i aleshores situa com a central a Araujo al costat de Cubarsí. Jo em mullaré i en la meva Loto Flick posaré a Gerard Martín de titular. El possible 11, per tant, seria Chesney a la porteria, Eric García fent de Koundé, Cubarsí, Íñigo, parella de centrals, Gerard Martín, lateral esquerre, al mig del camp, Pedri, De Jong, Dani Olmo, i al davant, Lamine Yamal per la dreta, Rafinha per l'esquerra i Ferran en punta d'atac.
Si no ho claves, no t'ho tindré en compte, que ho sàpigues. Que ho sàpigues. Molt bé, pentinat el Futbol Club Barcelona. Ara hem de pentinar el rival, que també té alguna cosa a dir. L'Inter de Milán, de la mà del Manolo Oliveros. Manolo, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Gil.
D'entrada et preguntaré el mateix que li preguntava al Joan. Com t'has llevat? Quines sensacions tens?
Jo, bones. Tinc bones sensacions. Jo crec que el Barça arribarà a la final, de manera que haurà de fer els deures, haurà de fer els deures aquesta nit, després del lastre, entre cometes, que significa encaixar 3 gols al partit d'anada, no? Però jo confio en Yamal, en Rafinha, en Ferran, en Dani Olmo, si surt Lewandowski a la segona part, jo confio molt en el Barça, i també amb els retocs i els canvis que pugui fer en defensa Hansi Flick, de manera que jo confio molt en el Barça i en aquesta joventut, i que surtin a gaudir, a disfrutar de la festa i tal, confio molt, sí, sí.
Mira si hi ha confiança, que abans el Ballori una mica més ja em fa spoiler. Clar, no, és que avui és un dia d'efemèride, i molt bona efemèride pel Barcelona.
Sí.
Escolta.
Daniel Alves, vamos, el peligro por la derecha, Daniel Alves centra, va bien, ha rechazado el John Terry, llega el esférico para Samuel para Leo para Andrés.
Anys clavats de l'Iniesta de Stamford Bridge,
El 6 de maig del 2009. Iniestazo, o sigui, l'últim minut.
Sí, o sigui, senyor, que no s'hi val tornar sense la final a la butxaca, ja saps el que toca.
Avui, doncs, Rafinhazo, com es digui i tal, o...
Laminazo.
Llamalazo.
O llamalazo. Bueno, llamalazo. En tot cas, l'Inter no ha dit ni de bon tros l'última paraula en aquest partit. Ja sabem que Pavard no, anem a veure què passa amb Lautaro, i alguna cosa que tingui amagada en Inzaghi.
No, jo crec que no té massa amagat, perquè jugaran els mateixos que van jugar el partit d'anada davant del Barça a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, perquè Lautaro vol jugar, perquè té bones sensacions, perquè diuen que aquí a Itàlia que segurament serà titular, encara que ahir Inzaghi deia, home, si, no sé si sortirà de titular, perquè clar, si no surt de titular, després els últims 25 minuts a saber com estem el partit, de manera que sembla que jugarà Lautaro de titular, i si no juga Pavard, que és el descart que va fer ahir Inzaghi després de l'entrenament i de les sensacions. Semblava que era l'inrevés, era que Pavard arribaria, Lautaro era més dubtós, doncs ara sembla que és al revés, i per tant Pavard no hi serà, com no hi va ser l'altre dia en partit de Lliga, no hi va ser el partit d'anada de la Champions davant del Barça, de manera que tornarà a jugar Bissek, que és l'únic titular que va jugar l'altre dia davant de l'Eras Verona, de manera que no té res més Inzaghi, és a dir, l'equip titular, l'equip de gala, amb Sommer, Bissek, Zerbi, Bastoni, els carrilers Dumfries per la part dreta, per la part esquerra Federico Di Marco, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Varela, Thuram i Lautaro Martínez.
En un partit a l'alçada d'una semifinal tornada de Lliga de Campions, perquè em recordaves que és un partit de rècords des de la perspectiva interista.
Sí, sí, de rècords, d'arribar a la final una altra vegada, és a dir, van arribar a la final i fins i tot van mereixer guanyar la final el 2023 davant del Manchester City de Pep Guardiola, van perdre la final. Inzaghi recordava que podria ser el segon entrenador que arribés a dues finals de la Copa d'Europa amb l'Inter de Milà. Les darreres dues finals que va tenir un mateix entrenador va ser el famós, el mític HH, als anys 60, els 64 i 65, i ara seria també Inzaghi un altre entrenador que vol estar a dues finals, que vol conquerir la quarta Copa d'Europa. Té tres Copes d'Europa a l'Inter de Milà, i també hi ha un rècord d'entrada, és a dir, 75.000 espectadors i tal, però la recaptació és rècord. És a dir, el rècord actual era unes semifinals davant del Milan amb 12 milions i mig d'euros bruts i 10 milions d'euros l'altre dia davant del Bayern de Múnich, a quarts de final. Doncs ara tindrà un altre rècord de recaptació l'Inter de Milà amb 14 milions. Mai a la història d'Itàlia s'havia recaptat tant en un partit oficial, en aquest cas entre l'Inter i el Barça, aquesta nit a partir de les 9.
La història ara seria molt llarga d'explicar, però els italians, per desitjar bona sort a la gent més propera, diuen allò de invoca lupo. Doncs és el que jo us diré. Sí, té a veure amb Rómulo, Remo, la Fundació de Roma, etc. Però per desitjar-se bona sort diuen invoca lupo. O sigui que Ballori, mira, Oliveros,
no
Sergio López, invoca lupo pel partit d'aquesta nit, 9 de la nit, Inter de Milán, Futbol Club Barcelona, tornada, semifinals, Lliga de Campions, Múnich.
Gràcies.
Està
gràcies.
A l'espera.
Gràcies, Gil. Venint de tu, invoca lupo és molt important.
Doncs ara mateix està l'Edu Badia a l'altra banda del vidre, gràcies companys, fent vots d'alegria perquè acaba d'establir una comunicació. Li demano una mica de paciència al protagonista perquè hem de fer el que hem de fer.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
No vull ni pensar la factura de telèfon de l'Edu Badia, que ha fet trucades i trucades i trucades fins a trobar un protagonista que ens pot parlar, juga a la Sèrie A, d'aquest Inter de Milán Futbol Club Barcelona. Juga al Leche, es diu Tete Morente. Tete, què tal? Muy buenas.
Muy buena, ¿qué tal? Muy bien.
¿Cómo va eso?
Bien, la verdad que quedé muy bien por aquí, por Italia, en mi primer año, la verdad que bastante bien.
Tete Morente juega en el Lecce y Tete Morente pues está a un pasito de él con su equipo conseguir la permanencia en la Serie del Calcio.
Exacto.
Un linense haciendo historia ahí en el fútbol italiano, ¿eh?
Sí, la verdad que el único linense que ha jugado en la Serie A. Y bueno, orgulloso, ¿no?, por representar a España en Italia y a la línea de Concepción en Europa.
Lo que nos afecta aquí más de cerca, Tete, ese Inter-Barça de esta noche en el Giuseppe Meazza. Sí, de entrada, ¿cómo lo ves? Si nos tuvieras que hacer un análisis, tú que estás ahí más cerca del Inter.
Bueno, un partido duro, ¿no? La verdad que físicamente el Inter de Milán es muy fuerte, uno de los equipos más fuertes físicamente de la Serie A. Creo que van a salir muy intenso, va a ser un partido con mucha falta, ¿no?, intentando de parar a Barcelona, que seguramente es el equipo que va a tener mucho trabajo. Y bueno, yo creo que va a ser un partido igual, pero esperemos que se lo lleve Barcelona.
¿Veis un partido que no va a tener mucho que ver con el 3-3 de la ida?
Yo pienso que no, el Inter en su campo va a intentar que no le hagan goles. Un equipo que la Serie le hace muy pocos goles, creo que en su campo son muy fuertes. Sí que es verdad que el Barça es el equipo que creo de los tres primeros que hace más goles de toda Europa, pero creo que no va a ser un partido con muchísimos goles como en el Camp Nou.
Oye, tú que has jugado ahí en el Meazza, ¿qué tiene de diferente ese ambiente que no tengan otros campos?
Bueno, es lo que he dicho, ¿no? Yo cuando he llegado a Italia, la diferencia es los aficionados, ¿no? La verdad que es una locura la manera de animar, con bengalas, tiran cohetes, aprietan muchísimo, el equipo es como si jugara con un jugador más, y yo creo que eso hoy lo va a notar el Barcelona.
Lamine, todos los focos están puestos en Lamine Yamal, pedazo de jugador, no sé si va a poder desplegar ahí todo lo que el barcelonismo espera que despliegue.
Bueno, yo creo que Lamine Yamal hoy está un partido de lo que le gusta a él, creo que los partidos contra los rivales más fuerte, donde más le gusta él enseñar de lo gran jugador que es. Y yo creo que, por lo que he escuchado del entrenador, que le van a poner dos jugadores a Lamine Yamal, pero si Lamine Yamal está como últimamente, creo que va a ser imposible de pararlo.
Tete, te estamos muy agradecidos. Badía Productions ha conseguido esta comunicación. Sé que estás un poco liadillo ahí con el tema de la paternidad. ¿Es niño o es niña?
Es niña.
¿Es niña?
Martina.
Pues nada, lo mejor para ti, Tete, lo mejor para Martina también. Oye, y si las circunstancias quieren que te vengas de vuelta para España la próxima temporada o no, pues que sea por un buen motivo y que sea lo mejor. Gracias, Tete, un abrazo.
Perfecto, muchísimas gracias, un abrazo.
Que sí, que ens queda una coseta més per analitzar d'aquest Inter-Barça d'aquesta nit. Simon Marciniak, polonès. Especialista, ya se está riendo, especialista en arbitraje de la cadena COPE. Pedrito Martín, muy buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Yo es que como soy un verso libre, no voy a mi bola, como se acostumbra a decir, pero yo te digo que el sector más barcelonista de la redacción de Sports COPE aquí en Barcelona recela y mucho de Marciniak.
Bueno, ya estamos siempre con los árbitros. Hombre, la verdad es que tiene morbo el partido. Y morbo la designación de Marciniak, pero aparte de eso, bueno, pues ya sabes tú que cada uno puede pensar mal de lo que quiera, pero en principio yo de primeras de los árbitros no pienso mal. Creo que lo van a hacer, quiere hacerlo lo mejor posible, que se puede equivocar, pues evidentemente.
Mira, yo soy de los que si me dedicara a entrenar o a jugar de manera profesional, diría que no hay ni buenos ni malos árbitros, sino buenos y malos arbitrajes. Hombre, si un señor te hace 50 veces 50 malos arbitrajes, pues claro, habrá que meterlo en el cajón de los malos árbitros. Pero además, es que todo esto viene a raíz de que se está recordando y mucho lo que pasó en la eliminatoria entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, el penalti, el doble toque, etcétera, etcétera. Pero es que para el día de hoy le han cambiado al señor del VAR, con lo cual el señor Marciniak, digamos que entra inmaculado al césped del Meazza.
Sí, evidentemente tiene morbillo por eso, porque el último partido de Copa Europa que pitó Marciniak fue el derbi en el Metropolitano con ese doble toque de Julián Álvarez, y luego tiene algún arbitraje con el Barcelona, con el Inter precisamente, pero yo qué sé, por ejemplo el Inter el año pasado fue eliminado en Metropolitano, dos en una eliminatoria también con penaltis, y estaba Marciniak. Es que si quieren meter todo en una coctelera, vas a tener cosas a favor, cosas en contra, pero sobre todo es que Marciniak es un buen árbitro. Si por ejemplo en el tema del doble toque de Julián Álvarez, el asunto es la regla, porque doble toque hubo. Entonces, que la regla es absurda, desde luego, ¿Que el Atlético de Madrid fue penalizado por una regla absurda? Sí, pero los árbitros hicieron lo que tenían que hacer según las instrucciones que tienen.
Como diría el maestro Azuara, ¿es halcón o es paloma?
En los árbitros europeos yo siempre digo que el 99% de los árbitros son palomas. Es decir, si tienen alguna duda, siempre suelen tirar un poco hacia el equipo de casa. No es como hace 30 años, que tú lo viviste también, que entonces los árbitros eran muy, muy palomas, y entonces cuando tenías una eliminatoria europea, cuando jugabas fuera de casa te solían perjudicar bastante, y cuando jugabas en casa te solían beneficiar bastante. Ahora esas cosas ya se han nivelado mucho, pero evidentemente los árbitros europeos en general son todos palomas, y Marciniak es un árbitro muy europeo y entonces un poco paloma.
¿Lo mejor como árbitro? ¿Ley de la ventaja, tarjetas, lectura del juego?
No, Marciniak suele dejar bastante jugar, no solamente por... quiero decir, el corpachón que tiene indica que los contactos los permite, porque entiende que el juego se tiene que jugar con contacto, y la verdad es que es un árbitro que suele ver muy bien el juego, interpreta bien y suele tener pocos fallos. Que hoy tenga un mal día, pues podría ser, pero es raro, ¿eh? Porque es uno de los árbitros mejores que tiene la UEFA, y si lo pone para las semifinales vuelta de una eliminatoria como le pasa a Inter, es porque confía mucho en él.
¿Y tiene algo en el plano negativo?
Negativo no, lo único que eso, pues yo recuerdo el año pasado, que además lo pasó mal, aquel partido entre el Paris Saint-Germain y el Newcastle, que pitó un penalti a favor del Paris Saint-Germain prácticamente en el último minuto por una mano absurda. Y esa mano, esa jugada, prácticamente le perjudicó el resto de la temporada, porque, por ejemplo, llegó a la Eurocopa y, siendo uno de los árbitros destinados a pitar los partidos importantes de la Eurocopa, prácticamente no hizo ninguno importante. Pitó alguno de fase de grupos, un partido de octavos de final y se acabó. ¿Por qué? Porque todavía la UEFA le tenía puesto a la cruz después de ese partido.
¿Lo ves, Badía, como hay que darle un margen de confianza al señor Marciniak? Como diría el clásico, que no nos quite nada, y si nos da algo por el camino, pues oye, bienvenido sea.
Lo que pasa es que está el morbillo, pues eso, que en las dos últimas ediciones pues ha tenido, digamos, circunstancias que han podido beneficiar al Madrid, en el tema del doble toque de Julián Álvarez, y hace un año, en aquel fuera de juego, que es su asistente se precipitó en señalar a favor del... O sea, para cortar un ataque del Bayern Múnich en el Bernabéu. Seguramente no trazaron líneas, porque no hizo falta, porque ya te digo, se precipitó el asistente. Seguramente el jugador del Bayern estaba en fuera de juego. Pero es cierto que por las instrucciones que tienen, lo que debería haber hecho el asistente es esperar un poquito para que se acabara la jugada, que acabó en gol, y luego revisar a ver si estaba en fuera de juego. Creo que era Thomas Müller. Entonces, fíjate, estas dos circunstancias no son achacables directamente a Marciniak, porque una fue el asistente y el otro día en el derbi madrileño fue el árbitro de VAR el que le indicó los dos toques de Julián Álvarez. Así es que te digo, es que ahora como los árbitros no solamente son los que pitan, sino que tienen que estar atentos a las cosas que les diga el del VAR.
Ahí está.
Pues el del VAR en este caso es diferente a su pareja que ha tenido Kwiatkowski Marciniak durante muchos años. Parece ser que es que está lesionado y por eso no está hoy, no quiero pensar mal, pero no está. Han puesto a otro, a un neerlandés que se llama Higler. Así es que, bueno, pues ya te digo, no solamente depende del árbitro de las cosas que sucedan en el campo, sino las cosas que le quieren decir desde el VAR.
Pues que tenga muchísima suerte y un buen arbitraje. Simon Marciniak. Pedrito Martín, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Adiós, un abrazo a todos.
Y ya la última de que te Interbarça. Avui era la previa del Paris Saint-Germain-Arsenal de demà. Però és que s'ha parlat també de l'Inter-Barça. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Gil. S'ha parlat, clar, amb el passat culer que té Luis Enrique. Li han preguntat per ser el gran titular, primer en clau esportiva, i serà demà Dembélé al Parc dels Prínceps, que va ser l'autor del 0-1 a Londres, que porten aquest avantatge al PSG damunt de l'Arsenal. I serà, ha dit que sí que estarà, ha dit Luis Enrique, que porta ja dos entrenaments amb l'equip i que demà el tindrà. De fet, diu de Dembélé que parla amb ell bastant, que hi parla sovint, que ara ha tret el seu millor joc, després de tota la seva carrera, és jove encara, però després de tota la seva carrera és el seu millor any. Diu que li ha servit molt l'experiència al Barça i que el joc del Barça i el PSG s'assembla i que llavors això li ha anat bé per fer aquesta gran temporada. I el que tu deies, Gil, li han preguntat a Luis Enrique, doncs, pel seu passat blaugrana, li han preguntat per aquesta primera semifinal, la d'avui, i això deia l'entrenador del PSG.
Estoy sudando ya solo de pensar en esta semifinal, no en la de mañana, la de hoy. No, no. Solo quiero un objetivo para estas semifinales, que el Paris Saint-Germain esté allí. El resto, lo que tenga que ser, será, lo afrontaremos, si es que estamos allí. Si no estamos, le desearemos lo mejor a los demás rivales. Pero es evidente que yo tengo un pasado del que estoy muy orgulloso, y el amor y el cariño que le tengo al FC Barcelona no desaparecerá jamás.
I de més coses del passat, Gil, li preguntàvem per l'eliminatòria contra el Dortmund, va caure a semis l'any passat, si li serveix d'experiència, diu que no, que ell no pensa en coses del passat, que viu al present. Sobre Arteta, que va coincidir amb ell, diu, quan era molt jovenet, que és un gran jugador i un gran entrenador, li desitja el millor, però diu que per demà no, que per demà no li desitja el millor. I un altre dia de futur, resulta que el dijous és l'aniversari de Luis Enrique, en farà 55, i li han preguntat a veure si aconseguirà, no?, tindrà aquest regal d'abans del cumple, i diu que l'any passat no li va anar bé el seu aniversari, que va caure eliminat las semis y que no piensa gaira.
Luis Enrique es más joven que yo. Ay, Dios mío, señor. Lo siguiente, la pareja Guasc y Emilio.
¿Dejarías tu canario al vecino de la manada de gatos salvajes y a tu suegra en casa de los civilizados de tus sobrinos? Si vas a coger el avión, aparca tu coche en Air Parking Mundiauto, la forma más segura, cómoda y económica de aparcar tu coche al lado del aeropuerto de Barcelona. Más información o reserva en aeroparkingmundiauto.com. Aeroparking Mundiauto.
Mundo Deportivo i One 16 presenten la tercera edició de The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 19 al 25 de maig. Inscriu-t'hi a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Parella d'assos, la que tenim els dimarts al Temps d'Opinió Esports Copé. Tomàs Guas, què tal? Bona tarda.
Pompofitedi, aquí a les teves ordres.
O com que Pompofitedi? Emilio Pérez de Rozas, què tal? Sí, home, sí. Emilio Pérez de Rozas, què tal? Bona tarda.
Com estamos, Albert? Què tal?
Bueno, pues nada, aquí, decidme algo del Inter-Barça que no se me haya ocurrido en los 37 minutos o en los 37 minuts que portem de programa.
Emilio.
1-4.
1-4. Buh, això està bé, això. Tomàs.
Però què ha de ser això? Pues yo solo que voy exagerado, 0-6. A ver si ens entenem. A ver una cosa. Que suposo que ho pensa tothom. El resultat no és bo. Com a l'Arsenal, no és bo. Ara, tu veus els dos partits i penses, hi ha alguna raó o algun motiu que et digui que el Barça no pot guanyar dintre un partit? Cap. I també t'ho diria de mal, perquè dels principis, malgrat que a mi sembla que el PSG és més... Pues, escolti, jo estic pensant des de fa molt temps que la final és PSG-Barça. Escolti, al final és Arsenal, no sé què, Inter. Bueno, pues, escolti, la veurem igual. Però a mi em dona la impressió de que anem cap a això. Però a jugar, oi?
La cosa ve amb L de Lamin, aquesta és una pedrada que tinc ara, eh? Ve amb L de Lamin, pot seguir amb L de Lewandowski i pot acabar una llarga nit amb Milan amb L de Laporta.
Bueno, des de luego, jo crec que el Barça, com diu el Tomàs, té totes, absolutament totes les eines per poder fer, jo no diria la matxada, sinó per poder guanyar al Milan. Per què? A l'Inter. Perquè, primer, només té de guanyar. O sigui, és a dir, sempre que estem fent davant d'aquests partits, sempre pensem, pues, això, la remuntada del Madrid ante l'Arsenal, no? O diguéssim... moltes proezes que s'han tingut de fer per passar eliminatòria, però el Barça només té de guanyar 0-1, 2-3, 3-4, i per lo que es va veure a Montjuïc, pues pot passar de tot, evidentment, però és que si, com diu Tomàs, si se repeteix el partit de Montjuïc, el pot guanyar el Barça també, no?
Tomi.
Sí, perquè vostè, Gil, la L de Lautaro no la contempla.
La tinc aquí en L minúscula.
Era minúscula.
Era minúscula.
Està bé.
No, ja et faré una captura, ja.
Ja.
No, però era minúscula perquè t'interessa, no per altra cosa. Sí.
No perquè m'interessi o no, sinó sí. Perquè... saps què passa? Que m'estic encomanant d'aquesta atmosfera que va tot encarrilat a finalíssima de la Champions i el Barça guanyarà el de bàsquet també abans i vinga, ja està, i som-hi, nois.
Bueno, a veure,
i quadriplet, ja... i eleccions anticipades, i va, som-hi, vinga.
No, a veure, si hi ha hagut... alguna cosa els últims mesos ha sigut tota aquesta il·lusió, no? Que, i és normal, és fantàstica, que per cert, una il·lusió que tenia d'haver començat i quasi no ens vam donar compte amb la Champions als Granos, entens? Mm-hmm. O sigui, els Granos guanyen la Champions amb una mà i aquí no ha passat res, però és més, el president aquest L de la Porta no va ni va anar al partit. Vale, si és veritat que tot fue lo de la luz y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? No sé qué problemas hubo, pero bueno, quiero decirte, luego está la final femenina, luego, hombre, es que realmente es para ilusionarse, por eso no es extraño que la gente piense o que defendamos muchos que esta noche es posible, es perfectamente posible, creo que sí.
No me entras, ¿eh? Mira que te digo, adelanto de elecciones y no me entras, Emilio.
Ah, no, bueno, no. Esto también es perfectamente posible. Es más, sería inteligentemente posible, evidentemente que sí, claro que sí, ¿no? Pero también te diré otra cosa, ya se apañarán los culés, ¿me entiendes? Si vuelven a elegir a un presidente que lo oculta todo y que lo maneja todo con medias verdades y medias mentiras. Es igual, ahora he leído en no sé dónde que el césped este que han puesto en el Camp Nou no vale porque lo tienen que quitar y lo tienen que volver a poner, ¿no? Según he leído, ¿no? O sea que ya me digas que lo han puesto para la foto, pues ya me dirás.
Bueno, para el vídeo, ¿no? Es que no es solo es lo del césped, es lo del campo, es lo de bueno. Olmo y Pablo
todo,
y Pau
todo.
Víctor.
No es un momento a lo mejor para comentarlo, pero
evidentemente,
realmente, como muy bien dice nuestro compañero Ramón Besa, hay momentos que el equipo aguanta al club y momentos que el club aguanta al equipo. Y yo creo que en esta ocasión, pues, estamos en la era en que el equipo y Hansi Flick y Lamine Yamal, herencia del desastre del pasado, herencia, porque todo esto es herencia del pasado ese tenebroso, ¿me entiendes? Pues está ahí viviendo y sobreviviendo gracias al equipo, por supuesto.
Ahora sí, ese es mi Emilio Pérez de Rozas.
No, porque, a ver, lo he dicho y lo he pensado tantas veces que no hacía falta la noche de Inter, la verdad.
No, porque no, lo que pasa es, Tomás, es que la película va por un camino de que es el que es y que nadie se imaginaba cuando arrancó todo esto que íbamos a estar haciendo hoy el programa que estamos haciendo.
No se lo puede imaginar a nadie, y que al final igual el mundo es más sencillo. O sea, más que un club, empieza y acaba la pelota. O sea, que eso le pasa al Puig Fútbol Club, que me lo quiero mucho. Claro, todas las barbaridades que ha hecho esta Junta Directiva del Barça, incontables, inacabables, de elecciones, pero por otra razón.
Censurables y censurables.
Naturalmente se quedan paradas, pues por lo que está diciendo el equipo femenino, el mixto, porque no hay, los juveniles, el otro, y nada, esto es un momento glorioso del Barça, coño, y además de impensable, además. Lo decía el Flick ayer, y yo cuando llegué aquí no pensaba en absoluto, ha ganado dos títulos ya. Bueno, pues de la vez que esto puede acabar ganando cuatro, coño, es una cosa que no es impensable por infrecuente. Pero, bueno, es lo que siempre, la pelota entra por la gente. Oye, que yo al final lo entiendo. O sea, el señor que está en Madrid y el Barça tiene su familia, su trabajo, sus preocupaciones. A mí que me interesa meterle cuatro al Madrid y al Inter. Y a Valle. Y si manda a la Porta, como si manda para ir con los palotes. Pero esto no es el Barça que hemos conocido los demás. Coño, ya está, si no tiene problemas.
Porque pase lo que pase hoy, no veis influencia lo del domingo.
Hombre, yo creo que puede no tenerla, pero evidentemente la tendrá, yo creo. Es que claro, es que tú llegas, a ver, si tú hoy eliminas al Inter, llegas al partido del domingo como si fuera una broma, como si fuera el Gamper. ¿Me entiendes? De verdad, si no, llegas muy apretado. Porque además hay una cosa que durante todo este tiempo de euforia y de ilusión no hemos valorado, y es que después del Madrid al Barça le quedan tres partidos nada fáciles, bastante fastidiados, O sea que si palmas contra el Madrid tienes que aguantar un punto en tres partidos muy complicados, mucho,
Pero yo creo, el año pasado el Barça se fue a jugar al Bernabéu las últimas bocanadas. Llegó a ponerse 1-2, me acuerdo perfectamente, y palmó 3-2. Entonces yo pensar que el Madrid, este Madrid, va a ganar en Montjuïc, puede hacerlo sin duda, pero me parece muy complicado. Muy complicado, es que a ver, de la misma manera que te digo que lo de hoy no lo tienes perdido, lo otro lo tienes muy ganado. Ahora, chicos, afortunadamente esto es fútbol, bueno, ¿qué vas a hacer?
No, porque la buena noticia en Madrid es que en los dos últimos días no se ha lesionado ningún otro defensa, que también habría que...
No, bueno, que esto...
Ya,
esto
yo creo que ya no puede, otra, ¿no? Ya no puede.
No quedan, ¿no?
Ya no quedan.
No tiene más, ¿no? Que eso también influye, y luego, pues, cómo está el equipo. Pero es tan grande el fútbol, es tan grande, que ahora la gran esperanza blanca del momento es un tipo que ha jugado 1000 minutos. El fútbol es algo cojonudo, como dice el Emilio. Coño, ahora el Guler este es una mezcla de Stefano, Zidane, todo el jaleo. Oye, que el chico es muy bueno, sí. Ahora, coño, ahora resulta que este no estaba en la plantilla. O que también lo han inscrito fuera de tiempo este. ¡Ah, el Guler! Bueno, pues claro, el fútbol acaba ahora y vendrá el Mundial de Clubes y en agosto otra Champions. Es inacabable, es un gran invento de la humanidad esto.
Sois tan buenos, pareja, que hay que iros sirviendo copita a copita. El martes que viene, más. Emilio Pérez de Rozas, Tomás Blas.
Un abrazo.
Chao.
Hasta luego.
A ti. Tiempo de juego. Al número 1 de l'esport.
Ara sí, una final abans de la final. Hi haurà emoció, hi haurà passió i viurem el millor futbol del món amb l'equip líder de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli i Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego. Aquest dimarts, des de l'estadi San Siro, Inter-Barça.
Manolo Oliveros, Joan Batllori, Josep Maria Minguella,
Ivan Rakitic, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. This is ground control to Major Tom.
Valia la pena, Pairés, valia la pena. Va, aparquem l'Inter-Barça i parlem del Girona, que respira una mica més tranquil després de la victòria 1-0 ahir davant del Mallorca. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Gil, bona tarda.
Respira el Girona, respira Mitchell, respira Montilivi. Estuani. Sí. Tingues un Estuani sempre al teu equip.
Victòria de la vella guàrdia, sí senyor. 3 punts d'or per posar el punt final a la mala ratxa de 3 mesos sense guanyar, o el que és el mateix, el Girona. Ja sap que és guanyar 11 jornades després. El conjunt de Mitchell va reaccionar ahir contra el Mallorca. El Girona ho tenia tot a favor després de les punxades dels rivals de la part baixa i ahir no va fallar. Al final, el de sempre, com dius, Cristian Estuani va obrir el marcador al minut 10 després de recollir una pilota morta dins de l'àrea del Mallorca. Un gol que va canviar el guió del partit i va donar ales al conjunt local abans del descans amb una intervenció de mèrit de Gazzaniga a un xut des de fora l'àrea de Sergi Darder. A la segona part, totes les ocasions van ser del conjunt català. Per primera vegada a la segona volta, el Girona va deixar la porteria a 0. Normal, l'alegria d'un Mitchell que ho ha passat bastant malament en aquest tram final de temporada.
Després de 3 mesos sense guanyar, és que han estat durs aquests 3 mesos. Penso que l'equip ha tingut personalitat, ha jugat futbol i les meves sensacions han sigut que el club està amb mi i que els jugadors també, perquè el dia a dia han treballat molt bé i és una victòria molt important.
Victòria que dona molta confiança a l'equip de Mitchell. Ara el Girona té 6 punts de marxa sobre el descens a falta de 4 jornades per acabar la Lliga. El tècnic de Vallecas va tornar a veure coses positives després de firmar la pitjor ratxa del conjunt de Montilivi a primera divisió.
Hoy hemos visto muchas conexiones que a lo largo de la temporada a mí muchas veces me han faltado. Pero he visto conectar a Portu con Yangel, con Estuani, Víctor con Iván, Arnau con David, esas conexiones hacen que un equipo vaya hacia adelante. Es así. Y es algo que necesitamos para sobrevivir en esta categoría.
La pluja també va ser protagonista i a Montilivi. L'hora a les 9 del vespre tampoc va ajudar. Ahir es va registrar la pitjor entrada de la temporada amb 7.721 espectadors.
Bueno, quants has dit?
7.721 espectadors.
7.721 herois. L'apunt de l'Espanyol passa per una xifra, que és la que m'envia per línia interna el Quique Iglesias. 250 pericos assistiran in situ, in live, al Leganés Espanyol, on l'Espanyol juga molt, molt i molt, perquè encara no està lligada del tot la permanència a la primera divisió, mentre que un altre dia amb més temps parlarem d'aquests números de Roberto Fernández. 6 gols amb 8 xuts a porteria. L'Edu, per cert, per tancar ja el bloc de futbol, m'ha de parlar de l'actualitat del femení en la rampa d'aquesta final de la Lliga de Campions. Protagonista, Alexia Putellas.
Amb il·lusió. Comença el mes de maig el conjunt de Pere Romeu a les portes d'un nou títol de Lliga. Aquest diumenge, el 6è consecutiu, si es guanya el camp del Betis. El Barça ja té la mirada posada en la final de Lisboa del dissabte 24 de maig contra l'Arsenal. Protagonista ahir, a casa seva, Alexia, durant la presentació d'un mural amb la seva imatge a Mollet del Vallès. La capitana blaugrana espera el suport de l'afició culé Lisboa i no considera una sorpresa jugar a la final contra el conjunt anglès.
Quan arribes a semifinals no considero que sigui una sorpresa qualsevol dels dos finalistes, no? Vol dir que estàs entre els quatre millors d'Europa i que pots passar perfectament a la final. I sí, el pla és anar a Lisboa i bueno, anar per la quarta Champions.
Una Alexia que també va reconèixer que l'exigència és molt alta a les portes de tornar a repetir un pòquer històric, com molts culers. Seria un orgull veure el primer equip masculí a la final de Munic i sí, sobre l'opció que va agafar amb força de tornar a veure la defensa Laia Alexandri al Barça la temporada que ve, pilotes fora, a veure què passa, però diu Alexia que és una jugadora amb molt de talent, molt culer i que ara no la descobrirem després de jugar amb el City, amb l'Atlètic de Madrid i amb Espanya.
A continuació, el Barça, el de bàsquet, a Mònaco. Ja ens espera l'Alberto Díez. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Hay cosas difíciles de explicar.
El hallazgo más cercano a la posible noticia que llevamos tanto tiempo esperando. ¿Hay vida extraterrestre?
Pero vamos a intentarlo.
K2-18b es un candidato serio.
Han detectado dos gases generados por bacterias y fitoplancton marino, ¿no?
Que es el... Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a llevar.
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Imagina tu verano. Ahora imagina otro y otro más. Ahora deja que tu corazón lo sienta y los haga realidad.
Haz tu verano realidad. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés y hasta 50% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos. Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.600 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Perquè abans del futbol, a les 7 de la tarda, a Mònaco, caixa o faixa, bitllet per a Abu Dhabi o fi de l'Eurolliga pel Futbol Club Barcelona. L'Alberto Díez estava fent una volteta per l'hotel de concentració del Barça. Alberto, què tal? Bona tarda.
Què tal, Gil? Bona tarda. Sí, ara, si vols, entrem en detalls també amb el que ens hem trobat en un bon dia, que esperem que acabi sent un bon dia aquí a Mònaco, però m'he apropat a l'hotel de concentració del Futbol Club Barcelona i tinc al meu costat el tècnic assistent de Joan Peñarroya, l'Òscar Orellana. Òscar, com va? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer, gràcies per atendre'ns. I això et vull preguntar, com esteu? Falten poques hores perquè arrenqui aquest determinant i decisiu cinquè partit del play-off de quarts de final de l'Eurolliga. Com esteu? Com està el grup? Com està l'equip?
Bé, doncs l'equip està amb moltes ganes de posar la cirereta, no?, a tot el que hem estat fent aquests dies. Ha estat un play-off molt, molt, molt dur. Els dos partits del Palau ens han servit per prendre consciència de que podem guanyar aquest Mònaco que en els dos primers partits on semblava que estava molt lluny de nosaltres, i jo veig l'equip molt bé, amb molta confiança i amb moltes ganes de donar el millor aquesta nit i emportar-se la victòria.
En els dies previs, sobretot després del segon partit, el Joan Peñarroya ja ens ha anat explicant com està el Jan Vesely, però la pregunta és molt directa. Ha viatjat tot l'equip, tots els jugadors de la plantilla, però el Jan Vesely
avui podrà jugar o està descartat i ja estava descartat?
Bueno, ell té unes molèsties a l'esquena, llavors que cada dia anem veient com es troba, perquè no és una cosa que s'acabi un dia i es fa un altre, però a dia, en aquests moments és complicadíssim que pugui jugar aquest matí a l'entrenament, ha estat movent-se doncs una mica per veure quines sensacions tenia, però és gairebé impossible perquè no podria estar a un nivell que el permetés ajudar l'equip.
Parlant del partit i dels partits d'aquesta eliminatòria, d'aquesta sèrie, els dos primers els vau perdre bastant clarament aquí a Mònaco. En canvi, vau salvar dos matchballs, el tercer jo crec que de forma molt solvent, i al final vau remuntar en l'últim també al Palau. Què s'ha de fer per aquí jugar avui, com es va fer al Palau, per poder guanyar aquest cinquè partit i canviar la imatge, sobretot, que es va donar aquí a l'inici d'aquesta eliminatòria?
Bé, jo crec que a mesura que ha anat avançant la sèrie ens hem anat donant comptes de les coses que havíem de fer millor per poder guanyar el partit, i al final en el partit 3 i 4, com comentava, són les coses que està clar que amb el Mònaco el que hem de fer és intentar reduir els seus punts fàcils, vull dir punts de contraatac, punts de cistella fàcil. Això passa una miqueta per controlar les nostres pèrdues, per controlar els nostres mals tirs que fan que ells puguin córrer de manera determinada, de manera molt insistent i són molt efectius perquè tenen molt de talent amb això, i després passar per controlar el nostre atac. Ells aquí van a ser extremadament físics amb nosaltres, ens van posar un llistó físic molt alt, i crec que una de les coses que hem anat fent millor a mesura que ha anat passant la sèrie és jugar bé contra això, passar-nos cada vegada la pilota molt més i fer que la seva defensa es vagi desgastant i arribi als últims segons de l'atac amb moltes possibilitats de vèncer, no?, aquesta agressivitat seva.
Quin partit hem d'esperar més enllà del que comentes? Perquè ells estan habituats a jugar cinquens partits de play-off, de quarts de final de l'Eurolliga, i crec que estan, sobretot amb el reforç de Teis, jugant el millor bàsquet de la temporada aquestes alçades, que al final és l'època, el moment on es decideixen les coses. Partit igualat, sent un cinquè partit, no podem esperar una altra cosa. Partit igualat fins al final.
Jo crec que sí. Al final aquests partits són molt emocionals. Ja tenim l'experiència dels últims anys, l'any passat de cinquè partit, dels anys anteriors amb les Final Fours. Hi ha molts jugadors que repeteixen, inclús gent del cos tècnic. Són partits molt emocionals. Mònaco ha estat jugant, com tu dius, a un nivell extraordinari durant la sèrie, passant-se molt bé la pilota, repeteixo, amb Daniel Theis, que els dona un altre sentit al joc, els dona una bona orientació. I nosaltres hem anat aprenent a mesura que ha anat passant la sèrie. Som molt conscients del que hem de fer bé, llavors jo pronostico, espero que sigui un partit força igualat i que s'acabi doncs decidint, ja sé que és un tòpic, però per petits detalls, eh?
Molt bé, esperem que aquests detalls ens afavoreixin i que el Barça aconsegueixi la classificació per Abu Dhabi. Queden hores pel partit. Òscar, t'agraeixo que ens hagis acompanyat avui, que hi hagi molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres per atendre'ns.
L'Òscar Orellana, membre del cos tècnic del Joan Peñarroya. Alberto, per tancar, una clau i un pronòstic.
Una clau, la intensitat dels dos. És una autèntica caixa de llumins, aquest pavelló, que és un gimnàs, que diuen que acaba, que hi poden entrar 5.000 aficionats, i jo crec que són 3.000, i gràcies. I un pronòstic, que el Barça tornarà dos anys després a una final a 4 de l'Eurolliga, estrenant a Abu Dhabi.
Molt bé, doncs dit queda, només queda la sentència. Aquesta tarda
tant de bo, també, veritat, Gil.
També al tiempo de juego. Alberto, gràcies, ens escoltem.
Una abraçada, que vagi molt bé.
I per rematar aquesta edició d'Esports Cope, Cope Catalunya i Andorra, una de bicicletes, una de ciclisme, perquè Andorra ja podrà presumir d'haver tingut o de tenir la seva primera clàssica ciclista. Amb més detalls, Ivan Álvarez, bona tarda.
Bona tarda, José Luis. La primera edició de l'Andorra Morabanc Clàssica arriba el 22 de juny, amb sortida des d'Andorra la Vella i arribada a la Massana. 139 quilòmetres amb 6 ports, començant pel port d'en Valira i culminant a la fi d'etapa al Coll de la Botella, i un exigent desnivell positiu de 4.300 metres. Una prova pensada com a test ideal abans del Tour de França, que arrencarà 13 dies després a Lille. L'Andorra Morabanc Clàssica reunirà 21 equips i 147 corredors professionals, incloent-hi 4 equips World Tour i la selecció andorrana. Tot i que encara no s'ha fet públic el nom de cap corredor participant, el ciclista resident del Lidl Trek, Carlos Verona, que també és ambaixador de la cursa, ha confirmat que hi prendrà part i ha assegurat que serà una cursa dura, però s'equip per a qualsevol ciclista professional.
Abans de tancar, heu de saber que Rafael Lozán, president de l'Espanyol, ha anat als esmorzars d'Europa Press, ha dit que el cas Negreira és un tema realmente bochornoso, però que no ha tenido ningún tipo de incidencia en las actuaciones arbitrales. Repàs a les preguntes del dia. La Blaugrana, passa la final al Barça? Sí, 55,6%. En clau blanquiblava, s'ha de fer un esforç per Roberto Fernández? Sí, 93%. En clau Girona, us veieu salvats? La més votada, al no, amb un 52,2%. De votacions. Les gràcies a l'equip del programa, també al Marc Pairés, més a butlletins horaris i al Tiempo de Juego. Adéu-siau, fins demà.